Bon vespre. El govern balear s'ofereix a enviar ajuda a Veneçuela, tant ara com en la postemergència, després del doble terratrèmol que va sacsejar el país fa un dia i mig i que deixa, segons el darrer recompte, més de 500 morts, 5 d'ells, per cert, espanyols, 3.000 ferits i molts de desapareguts, entre els quals un centenar d'espanyols també. Les mostres de solidaritat són incomptables. A les Illes, l'Associació de Veneçolans, el Bisbat de Mallorca i Càritas han organitzat diverses campanyes per recaptar fons. Sobretot, necessiten medicaments i aliments. Tot d'una vos explicarem de quina manera es pot fer arribar tota aquesta ajuda. Abans, però, titulars. La Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en el cas de l'home trobat mort a Sa Pobla. Clàudia Magia, bon vespre.
Bon vespre. Es tracta d'un home d'uns 30 anys que residia a Llubí, segons les primeres investigacions. El cadàver va ser trobat ahir entre les herbes a la zona del Marjal.
L'Assemblea de Docents prepara noves mobilitzacions pel curs que ve, principalment per la manca de recursos a l'educació pública.
D'altra banda, els professionals dels centres de 0 a 3 anys estudien fer una vaga dia 10 de setembre per exigir la negociació d'un conveni autonòmic propi.
El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics a Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa.
L'objectiu és reduir l'oferta d'aquest tipus de negocis. El nou pla es negociarà aquest estiu amb la col·laboració del sector de l'oci.
La patronal empresarial CAEP assegura que l'economia balear està resistint la inestabilitat geopolítica, tot i que sí que perceben una desacceleració.
El darrer informe d'evolució econòmica de la patronal modera el creixement de les Illes fins al 2,7% el primer trimestre de l'any.
I en els esports, el Reial Mallorca rebrà la visita del bicampió de la Champions, a Son Moix. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. El París Saint-Germain de Luis Enrique serà el rival del Mallorca al trofeu Ciutat de Palma, un partit que es jugarà a Son Moix el dimecres 5 d'agost a les 8 del vespre. A més, el Mallorca ha presentat avui la primera equipació d'aquesta pròxima temporada. La nova camiseta és meitat vermella, meitat negra, dividida en vertical. El Mundial a Espanya s'enfrontarà a l'Uruguai a les 2 de la matinada i li basta una victòria, un empat per a classificar-se als 700 de final. En tennis, el Mallorca Championship de Santa Ponça, Ethan Quinn s'enfrontarà a la gran final. El guanyador del partit que s'està disputant en aquest moment entre Alejandro Davidovich i Fabián Marozán, i el primer pàdel de Valladolid, Gemma Trià i Delfi Brea, s'han classificat per a les semifinals.
La previsió del temps és sempre, sempre, sempre important, però sobretot quan arriba el cap de setmana. Dani Capó, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Idò, tindrem una previsió bastant prescuda, la d'aquests darrers dies. Farà sol i calor, tindrem domini del sol. És vera que avui hem tingut qualque matís a Eivissa i a Formentera amb alguns ínguls baixos més. En principi no s'han de repetir ni demà ni diumenge, per tant, cel molt destapat, amb temperatures també molt prescudes a les d'avui. En el cas de Mallorca podem arribar a fregar o superar fins i tot els 37 graus. Ens podem acostar als 35, tant a les Pitiuses com també a Menorca, amb una humitat que també serà important. El vent bufarà fluix, per tant, això ens ha de garantir una situació a les platges i a la mà en general bastant bona, amb una temperatura de la mà que també comença a pujar de valent. Per damunt dels 28 graus podem superar també els 29 al llarg del cap de setmana.
Gràcies, Dani. Miguel Soler és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7 i 4 minuts. Veneçuela continua treballant a contrarrellotge per trobar supervivents un dia i mig després del doble terratrèmol. Els experts consideren crucials les primeres 72 hores per trobar persones en vida. Les darreres dades oficials eleven a més de 500 la xifra de víctimes mortals i a gairebé 3.000 els ferits.
Les tasques de rescat no s'aturen en una jornada en què també s'han registrat rèpliques de magnitud moderada. Per això alguns ciutadans encara tenen por de tornar a casa, ho explica un dels testimonis als quals ha tingut accés IB3 Ràdio, Roger Padrón, des d'una plaça de Caracas, un dels punts més afectats.
Muchos tienen miedo de volver a su apartamento por las réplicas, sobre todo personas mayores, y bueno, aquí están todos en la plaza Chacao con carpas, personas mayores sentadas, niños.
Des de les Balears, la comunitat veneçolana viu amb angoixa les hores posteriors als terratrèmols. Edison Morillo es el presidente de la asociación Ben Balears.
Es cada día más angustioso porque vamos conociendo de noticias de amigos, de conocidos que siguen desaparecidos y bueno, y teniendo la fe en que los encuentren con bien. Pero nosotros que estamos desde fuera, es doblemente la angustia.
També ho viu així Luis Alejandro Delgado. És veneçolà i fa més de 10 anys que viu a l'illa de Mallorca amb la seva dona i les seves dues filles, però tota la seva família continua a Veneçuela. El bloc on vivien ha hagut de ser desallotjat i tot i que han pogut reubicar-se a casa d'uns familiars, ell adverteix que moltes altres persones no han tingut la mateixa sort i que la situació de precarietat que ja vivia el país ara s'hi afegirà una greu crisi d'habitatge.
Más allá de la cantidad de fallecidos, personas desaparecidas que hay, es que hay personas, por ejemplo, en el caso del edificio al lado de nosotros, que están desalojados. Estas personas, esos edificios ya no van a volver a ser habitables. Y en Venezuela, tristemente, por la situación del país, no hay un seguro de vivienda o algo a que aferrarte. O sea, la mayoría de personas van a quedar desahuciadas, sin casas donde vivir.
En el seu cas, a més, el terratrèmol també ha capgirat els plans familiars. La seva mare havia de venir aquest estiu a Mallorca per passar uns dies amb les seves netes, però els danys a l'aeroport i la cancel·lació de vols fan que ara mateix el viatge sigui una incògnita.
Mi madre tenía comprado, le compré el billete justamente para que viniese el 24 de julio, pero ahora no se sabe, las aerolíneas no se han comunicado oficialmente todavía, más allá de que los principales vuelos están cancelados hasta que encuentren una manera. Pero el aeropuerto actualmente internacional de Venezuela, el Maiquetía, se encuentra cerrado.
Des de les Illes, com a mostra de suport, s'ha guardat un minut de silenci a Palma davant del consolat de Mà i també a Menorca i Formentera. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 5 espanyols i eleva més d'un centenar el nombre de desapareguts. També assegura que n'ha localitzat 14 sota els enderrocs.
El ministre José Manuel Álvarez ha anunciat que un grup de 59 espanyols que estaven atrapats al país ja estan sent repatriats a bord de l'avió militar del Ministeri de Defensa. Es dirigeixen ara cap a República Dominicana.
L'ajuda i la solidaritat ja ha començat a desplegar-se al país llatinoamericà. Una cinquantena de militars de la Unitat Militar d'Emergències, l'UME, han aterrat amb aquest mateix avió militar per fer feina a la zona de Guaira.
També dos enginyers de l'Exèrcit de Terra i 8 unitats canines. D'altra banda, s'ha descarregat material d'ajuda de l'Agència Espanyola de Cooperació i dels Bombers de Madrid. El delegat del Govern Central, Alfonso Rodríguez, ha assegurat que Espanya posarà a disposició de Veneçuela tota l'ajuda possible.
Habrá que organizar, habrá que estructurar y habrá que canalizar ese volcado de ayudas que las instituciones queremos que llegue al pueblo venezolano y queremos que lleguen de la mejor manera posible y de la manera más ordenada. A la tragedia hay que responderle de la manera más eficiente posible y en eso está el Gobierno de España.
Per a la futura reconstrucció del país, el ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, ha anunciat una primera partida d'ajuda urgent d'1 milió d'euros.
En estas primeras horas, como he dicho, intentando en la medida de lo posible contribuir a hacer que las consecuencias se minimicen, aunque ya estamos viendo las consecuencias devastadoras que están teniendo estos terremotos en Venezuela.
El govern de Venezuela, en estat d'emergència, ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars per respondre a les necessitats de la població. A més, crearà línies de crèdit especials per a empresaris que hagin perdut els seus negocis i un abonament especial per als qui s'hagin quedat sense feina.
Després d'anunciar aquestes mesures, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha visitat la ciutat de Macuto, a l'extrem nord del país, ubicada dins l'estat de La Guaira, el més afectat pels sismes, juntament amb la ciutat de Caracas.
Des de les Illes, l'Associació de Veneçolans a les Balears, el Bisbat de Mallorca i Càritas han organitzat diverses campanyes per recaptar fons per a l'ajuda humanitària. L'objectiu és aconseguir doblers per a la compra de medicaments, material mèdic i aliments per a lliurar-los a hospitals i centres d'atenció.
Les aportacions es poden fer al compte bancari oficial de l'Associació Ben Balears, que es pot consultar a la seva pàgina web. També la plataforma Dona Seguro permet fer donatius i decidir a quin projecte concret es destinen les aportacions. No són les úniques iniciatives digitals solidàries, també n'hi ha que ajuden a informar de les persones desaparegudes i les localitzades com Desaparecidos Terremoto Venezuela o Venezuela Te Busco.
7 i 10 minuts. En clau de successos, la Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en la mort d'un home a Sa Pobla. Segons les primeres investigacions, el cadàver trobat és d'un home de 30 anys, resident a Llubí.
Sospitant que feia dies que hauria mort perquè es trobava en estat avançat de descomposició. Uns veïnats varen localitzar el cos ahir a l'hora baixa entre les herbes a la zona de la Marjal. Encara investiguen si un accident de moto va ser la causa de la mort.
La Guàrdia Civil ha detingut 11 membres d'un clan que robava a tendes de diversos aeroports internacionals, entre els quals Palma. Segons la nota, els membres del clan Preda vigilaven el personal dels negocis i els distreien mentre robaven perfums i tabac. Posteriorment, extreien la mercaderia oculta d'una manera que era difícil de detectar.
El tabac sostret era traslladat per via aèria al Regne Unit, on el valor d'aquests productes es multiplicava exponencialment i s'introduïen canals de distribució il·lícita per a la seva revenda en tot Anglaterra a través de basars regentats per kurds i pakistanesos. De fet, s'han localitzat magatzems clandestins a Anglaterra amb mercaderia de contraban procedent d'aquests furts. L'organització, a més, duia a terme una trama de blanqueig de capitals a través d'una sèrie de societats que es dedicaven a la compravenda de cotxes usats, de la qual es varen obtenir 4,8 milions d'euros.
A Palma, la policia local i la policia nacional cerquen un home que ha intentat atracar sense èxit un forn de Son Oliva a punta de pistola i cobert amb un passamuntanyes.
Ha passat avui al migdia, el forn ha alertat la policia i els agents també han rebut un avís des d'una benzinera pròxima on han vist un home que fugia amb el rostre cobert.
I a Menorca, presó provisional per un home qui van sorprendre dijous passat amb més d'un litre de ketamina líquida amagat en una maleta. La Policia Nacional el va interceptar en un control de trànsit als voltants de l'aeroport.
En aturar el vehicle que conduïa, l'home es va mostrar nerviós. A la part posterior del vehicle varen localitzar una maleta que contenia ampolles davant. Les sospites que aixecà l'acusat se'n va analitzar el contingut. Va ser llavors quan es varen localitzar 1.200 mil·lilitres de ketamina líquida i per aquest motiu se l'acusa dels delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública. El jutge ha decretat presó provisional per a ell.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha condemnat l'IBE Salut i Adeslas a indemnitzar amb 232.000 euros una família menorquina per la detecció tardana d'una greu malformació fetal durant l'embaràs. La sentència considera acreditat que l'ecògraf de l'Hospital de Menorca era obsolet i no reunia les condicions adequades per al diagnòstic prenatal.
El tribunal conclou que aquesta manca de mitjans va provocar una pèrdua d'oportunitat, ja que la mare no va poder conèixer a temps que el fetus patia una forma greu d'espina bífida i valorar així una interrupció voluntària de l'embaràs dins els terminis legals. El menor va néixer amb una discapacitat reconeguda del 33%.
La Policia Nacional a les Balears ha celebrat avui a Palma el seu homenatge a les 188 persones del cos assassinades pel terrorisme entre 1968 i el 2015. Un acte institucional en el qual el cap de la Policia Nacional de les Illes, José Antonio Puebla, ha lloat la tasca dels cossos i forces de seguretat de l'Estat en la seva lluita contra ETA i altres grups terroristes a Espanya. També ha demanat que la memòria de les víctimes del terrorisme no caigui en l'oblit entre els joves enfront d'interpretacions malicioses sobre els fets que formen part de la història d'Espanya.
A més, ha advertit de les noves formes de terrorisme que es produeixen en l'actualitat, d'aquí que el país es trobi en alerta de nivell 4. José Antonio Puebla és el cap superior de la Policia Nacional a les Balears.
Su recuerdo nos debe hacer como profesionales más fuertes y como personas más solidarios. Desgraciadamente, este fenómeno, ya sea de corte nacional o internacional, y de cualquier signo, tiene un denominador común, el mismo dolor y la misma barbarie. Aquella que nuestro país sufrió con tanta crueldad y que no está aún erradicada por completo.
Durant l'acte d'homenatge s'ha projectat un vídeo dels policies i s'ha col·locat una corona a la sala d'actes en memòria seva.
En un acte molt sentit a la Prefectura Superior de Palma, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha dit que aquest tipus d'homenatges són necessaris per recordar els agents i reconèixer la tasca que fan.
Y por eso es importante el acto de recuerdo, porque debemos de volver a pasar por el corazón todo lo que ocurrió y que vuelva a aflorar esa indignación y esa rabia contenida que tenemos ahora, a la vez que podemos tener la satisfacción y el orgullo de que una sociedad fue capaz de acabar con este terrorismo.
En l'acte han participat la presidenta del govern, Marga Proens, el batlle de Palma, Jaime Martínez, i altres representants institucionals.
I el Congrés dels Diputats també ha acollit l'homenatge a les víctimes del terrorisme amb l'absència, un any més, d'algunes associacions per la presència d'EH Bildu.
No hi han estat ni l'ABT ni Covite, que rebutgen la presència de la formació basca perquè la relacionen amb la banda terrorista ETA. Tampoc no hi ha participat Vox. Francina Armengol, presidenta de la Cambra, ha destacat la responsabilitat que tenen les institucions per preservar la memòria democràtica.
Las sociedades democráticas necesitan recordar para comprender, comprender para reparar y reparar para avanzar.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 16 minuts. En clau educativa, l'Assemblea de Docents de les Illes prepara noves mobilitzacions per a l'inici del pròxim curs escolar.
En la darrera reunió celebrada a l'IES Berenguer de Noia d'Inca, s'ha decidit crear unes comissions de feina per preparar un seguit d'accions reivindicatives. La portaveu de l'Assemblea de Docents, Marina Vergés, assegura que els professors estan molt descontents per la manca de recursos i la precarització a causa, diu, del desmantellament de l'educació pública.
Volem que el setembre ja comenci des del minut zero, és a dir, de la primera setmana de setembre, amb accions, mobilitzacions i mostrant el descontent que tenim i el malestar que tenim a dia d'avui, però que ho farem evident al setembre perquè les coses, evidentment, no hauran canviat.
L'Assemblea també seguirà donant suport a les reclamacions de les mestres i educadores de 03 i han confirmat que el 3 de setembre tornaran a reunir-se per fer públic un calendari d'accions.
Precisament, les professionals de 03 estudien una segona vaga per dia 10 de setembre.
Després de l'aturada de dia 16 de juny, la xarxa 03, juntament amb els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'Estell, ha iniciat una recollida de firmes per exigir a la Conselleria d'Educació que mediï amb les patronals per desbloquejar les negociacions d'un conveni col·lectiu autonòmic d'aquesta etapa educativa. El mes que ve decidiran en assemblea si es du a terme l'aturada.
Això en un dia en el qual els sindicats han advertit a les patronals que impugnaran qualsevol acord si interfereix en l'etapa educativa d'infantil.
Comissions Obreres, UGT i l'Estell i la xarxa 03 han rebutjat avui asseure's a la mesa de 018 de la concertada, ja que segueixen exigint una mesa pròpia per negociar un conveni col·lectiu autonòmic. El representant d'UGT 03, Jaume Coll, ha reclamat també la revisió urgent del decret de mínims, com la davallada de ràtios o les millores salarials.
No participarem d'aquestes reunions i, de fet, si s'arriben a acords, posarem en mans de serveis jurídics per impugnar tot allò que faci falta en referència a defensar els drets dels treballadors de 03, que a part no se senten representats.
El secretari d'Ensenyament 03, Ramon Mondéjar, ha assenyalat que les patronals i els sindicats USO i FESIE, tot i ser representants de l'escola concertada, no tenen legitimitat per impulsar un conveni d'infantil amb les patronals.
Nosaltres entenem que no són qui per poder convocar aquesta mesa dins d'aquest àmbit, encara que parlin de centres concertats de 03, però bueno, no tenen legitimitat per com a col·lectiu. El que s'aconsellaria, perquè clar, aquest acord s'aconsellaria ser que la fermesa, si ell no ho dona, no tindrà validesa.
Per la seva banda, el president de la patronal FEIPIMEP, José Luis Picó, ha explicat que no negociaran un nou conveni perquè asseguren ja tenen el seu propi de la concertada.
Ells volen separar 03 del resto d'etapes. És a dir, ells volen que el 03 tingui la pròpia mesa. Però, és a dir, és com si ara, ja poso els meus exemples, com si ara volguessin que l'educació primària, val, tingués una mesa pròpia. Val? Entonces, nosaltres som educació infantil. L'educació infantil mai ha estat 03, sempre ha estat 06.
La presidenta de l'Escola Catòlica de les Illes Balears, Llucia Salleres, ha afirmat tenir tota la legitimitat per negociar l'etapa 03 de la concertada, tot i l'advertència d'impugnació per part de Comissions Obreres, UGT i l'Estell.
A veure, nosaltres tenim una mesa de negociació concertada i aquí de dins nosaltres considerem que tenim total credibilitat, total representativitat, per tant, és un poquet punts de vista diferents que tenim uns dels altres. No fem res
Precisament en la darrera, en la tercera reunió de la mesa de la concertada 018, que ha tingut lloc a Bullera Baixa per un acord autonòmic per l'ensenyament, s'han centrat en l'anunci del govern central de que podria reduir la ràtio d'alumnes de 0 a 3 anys a la meitat.
Les patronals consideren un atac directe a la viabilitat econòmica dels centres d'aquesta etapa educativa. Això comportaria, diuen, el tancament de moltes escoletes o la disminució radical de l'horari d'atenció a les famílies.
D'altra banda, d'avui migdia, al voltant de 40 docents de centres escolars concertats de les Pitiüses s'han concentrat davant la Direcció Insular de l'Administració de l'Estat per reclamar la mateixa reducció de la càrrega lectiva setmanal que ja ha aprovat el govern central pels seus companys dels centres públics.
El motiu de la protesta és l'exclusió que consideren injustificada del professorat dels centres concertats de les mesures de reducció de càrrega lectiva setmanal màxima. També es queixen, diuen, per l'infrafinançament d'aquests centres i del seu personal. José Antonio Jiménez Juan és secretari general de la Federació de Sindicats Independents de l'Ensenyament a Eivissa i Formentera.
Amb aquesta nova llei, els companys de pública passarien tots màxim a 21 hores lectives, els d'infantil i primària i els de secundària a 18. Vull dir, si ho comparam amb el marc de referència nostre, que són 25 hores per conveni, és un greuge comparatiu i és una marginació total.
I ja que parlem d'educació, bona part dels alumnes que deixen els estudis prematurament ho fa per avorriment. Darrere aquest avorriment, moltes vegades s'amaga el fet de pensar que les matèries que cursen no li serviran per a res en la vida. Així ho mostra una enquesta que ha fet el Consell Escolar Alumnes de primer i quart d'ESO.
Amb tot, l'abandonament escolar prematur ha retrocedit 5 punts en 2 anys i ara és del 15%. Segons Iñaki Monge, portaveu del Consell Escolar, un dels factors que hi ha pogut influir és la creixent oferta de formació professional, un tipus d'estudis orientats a la vida laboral.
La situació socioeconòmica de les Illes doncs fa també, és un factor que incideix en aquest abandonament perquè pots anar a treballar i guanyar sous, per tant, però la FP, estic molt d'acord en que és un dels aspectes que s'està disparant, que és necessari que es dispari, i una oferta pública suficient.
L'avorriment respecte de les classes comparteix protagonisme amb l'alegria de la vida social que tenen amb altres alumnes. Aquesta alegria s'incrementa si els professors creen vincles amb els alumnes i els engresca en l'aprenentatge. Una de les portaveus del Consell Escolar, Antònia Sales, ha incidit en la importància que el professor tingui unes condicions laborals que mantinguin la motivació.
És molt fàcil arribar a l'hora de tutoria i deixant els alumnes que facin deures i els professors anant fent les seves coses, però si un professor està involucrat i té vocació i ganes de fer les coses bé, és quan posa en marxa aquestes dinàmiques de cohesió de grup, fer sentir fer que tots els alumnes se sentin part del grup, que hi hagi una cohesió, que reforçar aquesta relació entre iguals.
I 213 alumnes de formació professional han demanat ajuda o assessorament emocional després de participar en un programa sobre salut mental impulsat pel Consell de Mallorca. En aquesta primera edició hi han participat 4.000 alumnes.
Amb la participació de 3 Salut Mental han impulsat a més de 30 centres escolars de Mallorca un total de 424 tallers. FlipUp ofereix 6 tipus d'activitats vivencials en què els professionals de la salut, junt amb els professors, proporcionen eines i coneixements sobre les emocions, preocupacions i comportaments dels joves. Alfons Suárez, president de 3 Salut Mental.
Els mateixos alumnes ens diuen que ara se coneixen millor, que ara saben reflexionar damunt el que senten i que ja no els costa tant parlar del seu malestar.
Els professionals asseguren que la conscienciació a través de programes de salut mental és necessària. El conseller de Presidència del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha afegit que, a més, han donat beneficis.
Si aquest programa ha ajudat a més de 200 joves facin aquesta passa i ha contribuït a detectar situacions de malestar, i si ha ajudat a aquests alumnes a arribar abans en els recursos de suport, en els recursos de suport que es tenen al seu abast, el que podem dir, sense cap dubte, és que aquest programa ha valgut la pena.
Després d'aquest balanç positiu, el Consell de Mallorca aposta per la pròrroga del programa del curs 2026-2027 amb una mateixa inversió de 131.000 euros.
7:24, fem una petita pausa i continuem.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Fa uns minuts parlàvem dels conflictes laborals que hi ha al sector educació, però no és l'únic ni molt manco que està en lluita per aconseguir millores. En aquest sentit, on han arribat a bon port és el sector del transport sanitari. Han desconvocat la vaga que s'havia de posar en marxa a partir de dilluns i de manera indefinida després que, segons ha informat la Conselleria de Salut, la Direcció de Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears i els sindicats hagin assolit un acord al tàmbit.
L'acord suposa l'adaptació de tota la plantilla subrogada pendent des de 2018. També la regularització, entre altres coses, del pagament de dietes a tots els treballadors en torns de 12 i 24 hores. Uns acords que culminen un procés iniciat el 2024 i que beneficia més de 500 treballadors que foren subrogats entre els anys 2018 i 2022. Roberto Martínez és membre del comitè de vaga.
Y ha habido pues, bastantes mejoras. Ha llegado un acuerdo para que todos los trabajadores cobren la dieta diaria. Se les haga un anticipo, se le regularice los trienios a quien los ha regularizado, se le aplique una subida por 9 del año 20 de la congelación que hubo, se negociará la nueva relación de puestos de trabajo. El tema de las horas extras, todo trabajador cobrará lo mismo en esa categoría por la hora extra, consiguiendo lo que es la equiparación salarial.
D'altra banda, i amb aquest conflicte ja tancant la part laboral, UGT demana un conveni col·lectiu per als treballadors de la canera municipal de Sonreus. Asseguren que les seves condicions laborals són precàries i que pateixen riscos de salut física i mental. Amenacen amb una mobilització el 17 de juliol si l'Ajuntament de Palma i l'empresa concessionària no tenen les seves reivindicacions.
El sindicat denuncia deficiències importants en infraestructura, seguretat i higiene, una situació que asseguren viuen des del passat mes d'octubre, quan el servei públic es va externalitzar. Demanen un acord urgent entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària per millorar les condicions laborals i aconseguir una pujada d'entre el 25 i el 30% del sou, que actualment és de 1.200 euros mensuals. El responsable de serveis de la comunitat d'UGT és Juanjo del Teso.
Hemos enviado multitud de peticiones de reunión a la empresa, hemos trasladado la situación a los responsables políticos del consistorio. Por parte de la empresa, lo más que hemos tenido ha sido un recibir a estas solicitudes. Por parte del consistorio sí que han mostrado comprensión, pero aún habiendo tenido dos reuniones con ellos, hay una falta de determinación y voluntad política que consideramos que es imprescindible para poder llegar a una solución a corto y medio plazo para estos trabajadores y este servicio esencial para todos.
Entre els perjudicis laborals destaquen també els problemes de salut mental, com l'anomenada fatiga per compassió. Tino Davia és el secretari de Salut Laboral i Medi Ambient del sindicat.
Treballen manipulant animals ferits, abandonats, potencialment agressius, estan exposats a mossegades, zoonosis, altres riscos biològics, però també a una càrrega emocional intensa. Perquè conviure diàriament amb el patiment animal també té unes conseqüències sobre la salut.
Si no s'arriba aviat a una entesa, UGT afirma que iniciaran mobilitzacions. La primera es preveu el 17 de juliol a l'entrada de la canera de Sonreus.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, repassem ara els principals titulars. Un grup de 59 espanyols que estaven atrapats a Veneçuela ja estan sent repatriats a bord d'un avió militar del Ministeri de Defensa.
Es tracta del mateix aparell amb què avui han aterrat una cinquantena de militars de la Unitat Militar d'Emergències per fer tasques de rescat. L'ajuda i solidaritat continua desplegant-se així al país llatinoamericà.
I just ara acabem de saber que s'ha actualitzat la xifra de víctimes mortals, segons el govern de Veneçuela, que ascendeix ja fins a les 920 persones i ja són més de 3.000 els ferits. Més titulars. La Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en el cas de l'home trobat mort a Sa Pobla.
Es tracta d'un home d'uns 30 anys que residia a Llubí, segons les primeres investigacions. El cadàver va ser trobat ahir entre les herbes a la zona de la Marjal.
L'Assemblea de Docents prepara noves mobilitzacions per al curs que ve per, principalment, la manca de recursos a l'educació pública.
D'altra banda, els professionals dels centres de 0 a 3 anys estudien fer una vaga dia 10 de setembre per exigir la negociació d'un conveni autonòmic propi.
El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa.
L'objectiu és reduir l'oferta d'aquest tipus de negocis. El nou pla es negociarà aquest estiu amb la col·laboració del sector de l'oci.
I la patronal empresarial CAEP assegura que l'economia balear està resistint a la inestabilitat geopolítica, tot i que sí que perceben una desacceleració.
El darrer informe d'evolució econòmica de la patronal modera el creixement de les illes fins al 2,7% al primer trimestre de l'any.
Arriben ara els esports.
Informatiu vespre. Esports.
Bon vespre, temps per a la informació esportiva. Començant parlant del Real Mallorca, que rebrà la visita del bicampió de la Champions a Somos. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique, campió de les dues darreres edicions de la màxima competició europea, serà el rival del Mallorca al trofeu Ciutat de Palma, un partit que es va acordar en el traspàs de Kang In Lee i que a la fi té data. Jugarà el dimecres 5 d'agost a Somos a les 8 del vespre. Tot així, tal vegada el jugador sud-coreà i ex-mallorquinista no serà present al trofeu Ciutat de Palma, perquè sembla que Kang In Lee fitxarà per l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, el campus de futbol d'Artà, Sergi Darder i Adon Prats han parlat de l'actualitat del Mallorca. Darder diu que s'ha de fer un equip per pujar de categoria.
De fer un equip competent, de fer un equip, ja compta, i tant, és valent, però sobretot que vengui amb moltes ganes i molta força d'assumir rol de favoritos o d'un dels favoritos, perquè com he dit antes serà complicat, i d'assumir-ho i pujar.
Precisament el migcampista va coincidir a l'Espanyol amb el nou tècnic del Mallorca, Luis García.
I com a entrenador també he passat un gustet de jugar amb ell. Varen ser pràcticament 6 mesos amb ell, on va ser un disfrut, un aprenentatge bestial. Crec que és un dels entrenadors, per no dir entrenador, que més he après en poc temps el que jo m'agrada, que és el tema del futbol, de posicionament, de concepte futbolístic. Si jugadors són capaços d'entendre la seva idea, disfrutaran moltíssim.
I el davanter Abdon Prat s'ha parlat de la sortida de l'extècnic ara del Mallorca, Martín de Michelis.
És una decepció, no? Perquè al final pues, se va comprometre. No fa ni 3 setmanes que va firmar un contracte que ell tenia il·lusió pues, d'aconseguir formar part d'aquest objectiu. Sí que és veritat que al final no agraden aquestes situacions en el futbol, però són coses que poden passar.
I més actualitat del club, perquè el Mallorca ha presentat avui via xarxes socials la primera equipació d'aquesta temporada. La nova camiseta és meitat vermella, meitat negra, dividida en vertical. Més futbol. A la segona federació, el migcampista Jofre Xert ha renovat a l'Atlètic Balears fins juny de 2027, mentre que l'extrem Moha Keita no continuarà al conjunt blanc i blau la pròxima temporada. El senegalès encara no té equip de destí. D'altra banda, el Poblense ha fitxat el porter Elías Ramírez, procedent de l'Andratx. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai quan siguin les dues d'aquesta matinada en el tercer i darrer partit de la fase de grups. Una victòria, un empat, classifica Espanya per als setzens de final. El seleccionador Luis de la Fuente no vol especular amb el resultat.
Y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar.
El rival serà l'Uruguai, que arriba després d'empatar 2 contra Cap Verd i empatar 1 contra l'Aràbia Saudita. Precisament aquestes dues seleccions s'enfrontaran també les dues de la matinada. Cal recordar que el segon del grup s'enfrontarà a l'Argentina a la següent ronda i el primer a Àustria o Algèria. Això sí, van d'aquest partit, avui a les 9 del vespre es tancarà el grup I amb els partits entre Noruega i França i Senegal contra Iraq. A les 5 de la matinada es tancarà el grup G amb els partits entre Egipte contra Iran i Nova Zelanda contra Bèlgica. I pel que fa al resultat d'ahir i aquesta passada matinada, el grup D, Paraguai 0, Austràlia 0, Turquia ja eliminada 3, Estats Units 2, el grup E, Curaçao eliminada 0, Costa de Marfil 2, Equador 2, Alemanya 1, i el grup F, Japó 1, Suècia 1, Tunísia ja eliminada 1, Països Baixos 3, i ja començam a tenir definits els primers enfrontaments de 700 de final. Els 4 ja definits són Sud-àfrica contra Canadà, Països Baixos contra Marroc, Estats Units contra Bòsnia i Brasil contra Japó. En futbol sala, Lucas Machado, renovat fa poc a l'Illes Balears Palma Futsal, ha estat avui el protagonista del campus estiu Miquel Jaume Palma Futsal al poliesportiu Sant Ferran. El jugador brasiler diu que està molt il·lusionat de continuar al Palma.
Muy contento, primeramente, muy ilusionado de seguir en Palma. Creo que es un equipo que está hecho para disputar los títulos, ¿no? Están en semifinales, finales. Los objetivos de equipo es volver a ganar a la Intercontinental, volver a jugar a la Champions y estar fuerte en Liga, porque sabemos que va a cambiar el formato. Tenemos la Supercopa ya temprano.
I precisament el Barça és el nou campió de Lliga després de guanyar a la final per un global de 3-1 a l'El Pozo Murcia. En tennis, el Mallorca Championship de Santa Ponça, Ethan Quinn espera rival per a la gran final. L'estatunidenc s'ha imposat avui al portuguès Nuno Borges per 6-1 i 6-2 a les semifinals i l'altra eliminatòria entre Alejandro Davidovich i Fabián Marozsán està en joc en aquests moments. De moment, un set per a cada un. Marozsán ha guanyat el primer per 7-5 i Davidovich el segon per 6-2. I en aquest moment, justament, Davidovich té bola de partit. I avui, a les 9 i mitja del vespre, teniu una cita amb Rafael Nadal i Betres Televisió que no vos podeu perdre. Una conversa amb la nostra companya Marta García que serveix per a tancar el cercle a la carrera esportiva de l'extenista manacorí. El Premier Padel de Valladolid, Gemma Tria i Delfi Brea s'han imposat als quarts de final a Martina Facio i Raquel Eugenio en 3 sets per 3-6, 6-3 i 6-2. Escoltant la menorquina Gemma Triay.
Un partido dificilísimo. Delfi ha jugado muy bien y se ha podido encargar del partido, así que contentas. A veces hay que jugar así, hay que ganar así y suma muchísimo, así que contentas de jugar otra semifinal.
Demà a les semifinals s'enfrontaran Ariana Sánchez i Andrea Austero i un apunt perquè Davidovich ha guanyat i jugarà demà la final del Mallorca Championship de Santa Ponça contra Ethan Quinn. Acabam en gimnàstica artística perquè el Club Chelsea torna a la final de la Lliga Iberdrola. Serà la novena final consecutiva de l'equip mallorquí i es disputarà a Pamplona. Pedro Mir, director tècnic del club, diu que l'equip arriba millor que les dues temporades passades.
I estem molt, molt segurs. La veritat és que la final serà molt difícil perquè els rivals són d'un gran nivell, sobretot dos d'ells, l'Hospitalet i la Lliva. Però una cosa és que ells puguin ser més bons que nosaltres i una altra cosa que amb l'any passat que per exemple, no varen poder configurar un equip en garantia, saps?
I acabam amb un darrer punt de bàsquet, perquè el Fiwi Mallorca ha fitxat l'escorta Sergi Huguet, que torna a l'equip un any després d'haver jugat a l'Ourense.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. I detrás ràdio.
Set i 41 minuts, seguim a l'informatiu vespre amb més informacions. El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa.
L'objectiu és reduir l'oferta d'oci a Eivissa i l'equip de govern ha dit que el nou PIAT, ara en redacció, fixarà límits i prohibirà concedir més llicències. Mariano Juan és vicepresident del Consell.
Esto tiene que estar regulado en el PIAT. El consenso de que el PIAT tiene que introducir esas prohibiciones, esas limitaciones, esos encapsulamientos, como lo quieran llamar, en el que en principio parece que estamos de acuerdo, pero siempre sin criminalizar el sector y siempre sin mezclar competencias municipales con competències d'altre tipus d'organismes.
Es preveu que aquest estiu es puguin activar les taules de negociació del nou PIAT, on s'inclouran amb el consens del sector d'oci les futures prohibicions.
El Consell de Mallorca elabora l'ordenança fiscal necessària per aplicar una taxa als vehicles que entrin a l'illa i també als vehicles de lloguer.
La intenció de la institució insular és avaluar el cost del servei i fixar el gravamen com més aviat millor quan s'hagi aprovat al Parlament la llei de limitació d'entrada de vehicles. També s'analitza el cost dels funcionaris que s'encarregaran, a més de l'ús que hi haurà de les carreteres o de les càmeres per controlar els vehicles.
I els taxistes d'Eivis han mostrat el seu malestar i asseguren estar molt enfadats pel que consideren un intent d'expulsar de l'aeroport els que no són de Sant Josep, avui matí, per part de la policia local del municipi.
Segons ens han fet arribar amb vídeos i imatges, aquest matí s'ha començat a denunciar i fotografiar tots els que estaven esperant torn per passar a carregar clients a la parada de la terminal. Fa al voltant d'un mes es varen posar nous senyals que prohibeixen estacionar en aquesta zona de reserva als taxis que no són de Sant Josep i quan els policies no podien ni accedir a la zona d'espera que tenen abans de les sortides.
Més temes. Els residents ja poden sol·licitar la reserva de plaça del TIP de la línia 203 a la Serra que s'inclou dins el pla pilot del govern per prioritzar-los.
El pla començarà a aplicar-se a determinades línies a partir de dia 1 de juliol. Els usuaris amb targeta única o targeta intermodal poden fer la petició per telèfon a partir d'avui o via telemàtica a partir de dilluns. També hi haurà un reforç d'autobusos en línies d'alta demanda a diferents zones, com per exemple a Valldemossa. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
Pueden realizar esas reservas hasta con 7 días de antelación y hasta 48 horas antes de la prestación del servicio. Entonces, y se puede realizar además esa reserva, un usuario cualquiera puede realizar reserva hasta por 7 días consecutivos. Es decir, pensando precisamente que esta línea está especialmente dirigida a usuarios, por ejemplo, del TIP de Valldemossa o de Deià, que vuelven de su trabajo a Palma.
En general, les previsions del sector turístic són bones per aquesta temporada. La CAEP assegura que l'economia balear està resistint la inestabilitat geopolítica, tot i que modera el seu creixement fins al 2,7% al primer trimestre de l'any. La patronal ha publicat l'informe d'evolució econòmica de gener a març, que confirma que la incertesa causada per la guerra de l'Iran no ha passat factura al PIB balear.
Només hi perceben una lleugera desacceleració. Així, si el quart trimestre de l'any les illes varen tancar amb un creixement d'un 2,9%, el març va ser de dues dècimes menys. De fet, les Balears varen pujar al mateix ritme que la mitjana estatal, que també va aconseguir sostenir-se i molt per damunt del 0,7% que va registrar la resta de la Unió Europea. Per illes, Menorca es manté estable respecte a tres mesos enrere, mentre que Mallorca baixa una dècima i les Pitiüses tres. Les Balears milloren en tots els conceptes, puja l'afiliació a la Seguretat Social i baixa la desocupació un 5%. Això sí, la inflació continua disparada, amb preus un 3,6% més cars que, segons la CAEP, ha afectat de manera seriosa les rendes salarials.
El Consell d'Eivissa ha aprovat fer una ampliació de crèdit de 3 milions d'euros per assistir als 112 menors migrants i garantir els serveis socials. L'oposició, per la seva part, parla de poca previsió.
El conseller d'Economia diu que es veu obligat a fer una modificació de crèdit per la pressió derivada de les competències que l'Estat trasllada als Consells sense el finançament necessari. Destinarà més d'un milió d'euros per atendre menors i la resta, fins als 3 milions, serà per atendre els serveis socials. És Salvador Losa.
Que s'incrementen la partida de menors ha passat de 8 milions inicialment, ja molt superior en els anys anteriors, i arribem a 20 milions d'euros i la tensió és insostenible.
L'oposició critica la poca previsió i exigeix alternatives. Escoltant Víctor Torres, conseller del PSOE, Jaime Díaz d'Entresotos, conseller de Vox, i Òscar Rodríguez de Guanyem.
Prendre decisions sobre la marxa, sense planificació ni previsió.
Y si nosotros tenemos que gastar en menores, podemos incluso crear centros en sus países de origen en los cuales ellos puedan ser tratados y puedan ser ayudados con el mismo presupuesto que tenemos que gastarnos aquí.
De moment, l'únic que ha posat algun duro aquí ha sigut el govern de l'Estat, a més de vostès. Com dic, no diuen una paraula mai contra el govern de les Illes Balears. Estaria bé que anessin a reclamar.
Mentrestant, continuen arribant embarcacions irregulars a les illes. Avui han estat 3, 2 a Formentera i una a Mallorca, amb un total de 58 persones a bord.
Segons ha informat delegació de govern, la darrera ha arribat a la zona del Far de la Mola de Formentera a les 11:30 del matí amb 30 ocupants d'origen subsaharià. Prèviament, passades les 6 del matí, 14 persones han estat interceptades a Escopinà, també Formentera. L'embarcació que ha arribat a Mallorca ha estat localitzada a Porto Petro, Santanyí, amb 14 persones a bord.
I encara en clau social, dues setmanes després de completar-se el desallotjament de l'antiga presó de Palma, Cortà ha completat avui el tapiat del recinte amb la instal·lació d'una porta de ferro a l'entrada principal.
Finalitzen així les tasques d'assegurament i adequació i donen per acabada l'ocupació de l'espai municipal. En els darrers dies també s'ha condicionat el recinte, s'ha pintat el mur perimetral i s'ha netejat i podat el parc que hi ha de vora. A més, s'han tapiat la resta d'accessos per evitar noves ocupacions. Cal recordar que Cort ja ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'espai municipal en una residència professional que preveu la creació de gairebé 140 habitatges destinats a col·lectius que desenvolupin la seva activitat a ciutat.
Més coses. Benamics ha presentat ja la denúncia als jutjats per les presumptes irregularitats en la contratació de l'empresa encarregada d'organitzar la revetlla de l'Orgull a Palma. L'entitat considera que el procés podria incórrer en delictes de tràfic d'influències, intervenció fraudulenta i conflicte d'interessos.
La denúncia arriba després de les declaracions de la regidora de l'Ajuntament de Palma, que va acusar Benamics d'haver amenaçat artistes i va anunciar una auditoria sobre l'entitat arran de les seves crítiques al procés de contractació. Benamics assegura que la seva reclamació sempre s'ha centrat en la transparència del procediment i lamenta que la resposta del consistori hagi estat, segons l'entitat, un atac contra l'associació. Jean Gómez és el president de Benamics.
Avui Benamics han formalitzat denúncia, que ja vam anunciar dilluns passat arreu de l'adjudicació del contracte de l'Orgull a una persona, a més, que ha tingut comentaris i articles publicats transfobs i contrari a el que defensa precisament el dia de l'Orgull, i per un altre costat una persona que va ser imputada i condemnada per corrupció.
L'organització també qüestiona la designació de l'empresa adjudicatària i recorda que el seu propietari va estar investigat en el cas Voltor, va participar en la campanya electoral del Partit Popular l'any 2019 i ha publicat, segons denuncien, articles amb continguts transfobs i crítics amb el col·lectiu LGTBI.
A tot això, a Menorca, diferents municipis han programat actes per aquest orgull. Segons la memòria del Servei d'Atenció Integral del Consell, un 60% de les persones ateses han patit alguna situació d'LGTBI-fòbia al llarg de la seva vida. Txell Camarasa.
Durant l'any 2025, el Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Consell de Menorca, ha atès un total de 11 persones. La responsable del servei és Victòria Coll.
Gent que mai s'ha pogut expressar de forma lliure i ens s'han apropat en el SAI per cercar un recolzament i unes sessions amb la psicòloga per veure com afrontar-ho de cara a la família, fer un acompanyament.
El 60% de les persones ateses han manifestat haver patit alguna situació LGTBI-fòbica al llarg de la seva vida. Enguany, el 3 i 4 de juliol, es Migjorn Gran acollirà Migjorn s'Orgull de Menorca, amb un ampli programa d'activitats. El seu organitzador és Lluís Fabré.
Menorca té una cosa positiva i és que és molt petit, tots mos coneixem, hi ha unes xarxes de suport molt importants, però a la vegada això mos du moltes vegades a la discreció, a que les coses s'escampen molt ràpid. Llavors, crec que és molt important i una cosa que necessita Menorca és espais de visibilitat.
A Es Mercadal ha instal·lat una pancarta a la sala multifuncional, al Batle, Joan Pellicer.
És una reivindicació d'aquestes que no hauria de fer falta que cada any hi hagués aquest dia de l'orgull, igual que els dies de dona, etc., però que mentre mantinguem aquesta situació d'aquests col·lectius, doncs serà necessari.
Es repintaran els bancs antics que havien perdut color i també se n'instal·laran de nous amb la bandera LGTBI. En el manifest municipal reclamen entorns segurs lliures de discriminació.
I en el vessant laboral, l'UGT denuncia també desprotecció del col·lectiu LGTBI i més. El sindicat assegura que les empreses públiques de les Balears no apliquen de manera eficient els protocols definits per la llei. La formació en matèria és clau i per això avui s'ha fet una jornada a Palma dirigida als delegats sindicals.
Segons el sindicat, la llei s'està aplicant en els convenis col·lectius d'àmbit nacional, però no arriba als centres de treball, fet que no permet protegir les persones del col·lectiu dins el seu lloc de feina. Esther Mercedes Carnero és la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials a les Illes.
Es decir, en los centros de trabajo no existen comisiones instructoras para trabajar en estos casos de acoso, no están suficientemente formadas estas personas, ni por parte de la empresa, y aquí hay que entonar el mea culpa, muchas veces tampoco por todos los sindicatos que representamos a las personas trabajadoras. Desde UGT estamos haciendo un esfuerzo inmenso para formar a todos nuestros delegados y delegadas, sin embargo no encontramos el mismo esfuerzo en todas las fuerzas sindicales.
Segons Carnero, la manca d'aplicació dels protocols afecta especialment les persones trans, que moltes vegades no són cridades pel nom amb què s'identifiquen. Un altre problema habitual és la necessitat constant de donar explicacions sobre l'orientació i la identitat sexual. Escoltem el testimoni d'un treballador afectat, Rubén Herraiz.
Jo mateix soc professor i m'he tocat comptar el meu alumnat cada any, quan comença el curs, toca comptar-ho. Ja no només com una història que ho deguem fer, sinó també al final te veus amb una responsabilitat i un compromís de donar visibilitat a les noves generacions i la resta de companys perquè hi ha qualcú que li pot ajudar.
UGT destaca que és necessari actualitzar les mesures planificades en el conveni col·lectiu, com els beneficis socials o els espais de treball segur.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say.
Billie Holiday cantava solitària i trista a la lluna. I el protagonista de Les nits del ratolí podria fer gairebé el mateix, sobretot al principi de la narració. El conte, creat i il·lustrat per Aina Estrades i Aura Mollà, neix com una eina perquè els menuts s'aprenguin a enfrontar el dol, la soledat i la pèrdua. I es presenta Sandra Martínez demà matí a Palma.
Sí, serà demà a les 11:30 en format de contacontes a l'Espai Soscultura de Palma, una presentació en societat que ja ha passat una primera prova de foc quan l'autora, també mestra d'educació infantil del Miquel Costa i Llobera de Palma, el va estrenar davant dels seus alumnes.
I la veritat que va ser molt emotiu. L'efecte sorpresa va ser molt guapo, no esperaven aquest conte, i també els hi van agradar moltíssim les imatges. Me deien moltes vegades, m'encanta, és preciós, no? I sent tan petits que puguin expressar aquestes expectatives, aquestes idees, va ser molt entranyable.
Imatges creades per Aura Mollà, biòloga de formació, artista d'ànima, que tenen regust de clàssic igual que ho té la història, cosa que no és casual. Les dues autores són amigues des de fa anys i fer feina juntes ha estat un punt a favor del llibre.
Tenim molt clar una mica com el que pot aportar cada una, ens respectem molt també. Ella valora molt les meves opinions i jo les seves, i en cap moment hem intentat o hem trobat o hem considerat que havíem de marcar més com la nostra feina, el nostre terreny, sinó que hem volgut créixer juntes.
Fullejar les nits del ratolí, que ha editat Sa Filosa, és un plaer pels infants, però també pels pares, perquè la idea és ensenyar molt sense adoctrinar gens.
A vegades també necessitem viure les emocions a través d'un text literari i no tant d'un text educatiu, perquè al final les emocions no tenen a veure tant amb una cosa que se pugui pensar, sinó que també s'han de poder sentir. I així com nosaltres com adults també llegim per plaer i a vegades ens transporta a altres experiències viscudes, a records, a emocions que han pogut tenir, els infants també ho fan així, no?
A banda de la presentació de demà, les autores presentaran el conte dia 3 de juliol a la llibreria Ínsula Literària de Palma.
Primer cap de setmana d'estiu continua l'onada de calor i els cinemes poden ser, durant un parell d'hores, un refugi climàtic on, a més, es pot fer cultura amb una cartellera renovada.
Es mi canción, yo la compuse.
¿Crees que es fácil convertir una canción en un éxito? Buenísima.
Sí.
Vos imagineu que sou músic i una nit en un pub irlandès en coneixeu un altre i entre els dos componeu una cançó que acabarà sent un èxit, però en la qual tu no hi constes enlloc? Això sembla és el que li va passar amb Angels, de Robbie Williams, i és el que ens explica més o manco aquest Letres robades, aquesta pel·lícula del director John Carney, especialista en meravelloses històries de músics com Sing Street o Once. La protagonitzen el Jonas Brother, Nick Jonas, i un extraordinari Paul Rudd. És la nostra primera aposta, però en tenim més.
Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
El viatge del País dels Blancs ens conta la història de vida d'en Usman, que als 13 anys va partir de Ghana per trobar el paradís i després de 5 anys de travessa per Àfrica, Europa el va rebre amb la indiferència més ferotge. Barcelona, diu, fou més dura que el desert o que el viatge en pastera. L'acolliment d'una família catalana, però, li va canviar la vida. Emma Vilarassau i el protagonista fent d'ell mateix són els caps de cartell d'aquesta travessa vital tan dura com necessària.
Si te pasas el día de planeta en planeta, cara... ¿Cómo vas a tener amigos?
Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo...
I si sabíeu que existia la cosina de Superman, aquesta és la vostra. S'estrena Supergirl, basada en una minissèrie de còmics que diuen és una mescla de Guardians de la Galàxia i Mad Max amb el segell de DC. Protagonitzada per Millie Alcock, descoberta a la Casa del Dragón, diuen que el millor de la pel·lícula és el fitxatge de Jason Momoa com a Lobo.
Hace no mucho tiempo esperaban años para ser recibidos por la reina de Francia. Ahora basta con unos cuantos gritos y escupitajos para conseguirlo.
Los últimos días de María Antonieta diuen que és més una geografia o una rentada d'imatge que una pel·lícula històrica, situada en els darrers dies de la reina i el seu espòs, Lluís XVI, just abans de ser executats, no es fa cap referència a les seves responsabilitats polítiques, mentre que la revolució es redueix a una massa furiosa, bruta i repulsiva.
5 años y no hemos aprendido una puta mierda. ¿Alguien tiene el anillo electrificado para el pene? Pupis dice que quiere probarlo.
Políticament incorrectes, com sempre, 25 anys després de néixer com a programa a l'MTV, ja que es presenten el seu 5è i, en principi, darrer lliurament de desbarats de tota casta que té, tot s'ha de dir, al seu públic. Aquestes són algunes de les propostes de les novetats per aquest cap de setmana. Ja sabeu, però, que la cartellera és més ampla i que els cinemes, com sempre, vos esperen.
Bon vespre de nou, són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 26 de juny, en què